Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Benvinguts i benvingudes als viatges de Carlos Carlos.
Dona Llop és un duet format per Joana Pol i Pere Bestard, que va néixer, segons expliquen ells mateixa, per crear un repertori de versions amb no més intenció que fer concerts en directe. L'any 2013 este duo mallorquí publica el seu primer EP, Veus que vius. L'any 2014 publicaren el primer llarga durada i en estudi, Mil estones. L'any 2015 publicaren l'àlbum Ten recordes, l'enregistrament d'un concert en directe. El passat mes de desembre de 2016 publicaren el seu segon disc en estudi, Misteris de sa vida, enregistrat al Puerto de Santa María a Cádiz, als estudis de Paco Loco, i editat per la discogràfica valenciana Més de Mil. Siguen benvinguts als viatges de Carlos Carlos. Us saluda Carlos Ripollès, que dirigeix, presenta i munta esta nau que navega una vegada més per la mar Mediterrània, ja que avui amb la música i les lletres de Dona Llop ens aproparem fins a Mallorca.
Golondrina viajera de mirar dulce y triste que tu nido formaste dentro del corazón.
Descobreix nous camins amb els viatges de Carlos Carlos.
Vaig estudiar uns quants anys piano i composició i cant i bueno, i després a la universitat pues me vaig trobar amb en Pere i
la nuit tu m'has fet comprendre què és l'amor dans ma chambre.
Jo era un jove estudiant de filosofia de tercera carrera que creia que dedicaria la seva vida en el rock and roll i en Dona Llop pues, aquí estem fent rock and roll a tope. Pensa, Mallorca és un espai petit i tot, bueno, tens oportunitat per fer música amb molta gent i sí que havia tingut abans projectes com l'Orange, o Tetrasonic, Waiting the Wii, bueno, sí, grups més d'adolescència que no pas Dona Llop, que ja és un poc més... Tot ja era molt seriós des del principi.
De dins estrem avui. rappelle Cap Centre-Ville Rue en bord de fort Rue en muscle point Tu es ma vie Tu es ma plante Tout la nuit Tu m'as fait comprendre Qu'est-ce que c'est l'amour Dans ma chambre Tu es ma vie Tu es ma blonde Tout la nuit Tu m'as fait comprendre Qu'est-ce que c'est l'amour Dans ma chambre oh, Tu es ma vie Tu es ma blonde Tout la nuit Tu m'as fait comprendre Qu'est-ce que c'est
Abans de passar a parlar d'este nou disc que esteu presentant, Misteris de sa vida, m'agradaria preguntar-vos per un disc, per el de Mil Estones. Expliqueu que és una mirada a l'interior a les relacions. El tema que m'agrada molt, que s'anomena Febres de febrer, és una reflexió en primera persona d'una relació que diu Pensàvem que anàvem bé. Tal volta, el carrer ens ha passat factura. De què parlen aquestes cançons que trobem en este primer disc en estudi?
Això del carrer ens ha passat factura, lo millor, jo crec que l'any 2013 o 2012, Don i jo havíem decidit això, no? Dedicar-se a la nostra vida de rock and roll i havíem estat pues, fent bastant de concerts que diríem de guerrilla, no? Com a bars, fins i tot anàvem a tocar en el carrer, a Palma i no sé, bueno, el carrer mos ha passat factura. M'agrada perquè la segona estrofa diu somiàvem impossibles, no? I bevent vents del present. Pues mira, al final nosaltres sempre hem intentat això, fer lo impossible per realitzar alguna cosa que pensàvem que estàvem pues, cridats a fer. És la nostra vocació, que diguéssim.
Pensàvem que anàvem bé tal volta al carrer. Mos ha passat factura tantes vegades cosim punts de sutura d'una vida futura d'un mal que no cura. Febres de febrer de febrer febres de febrer has tan llarg aquest gener febres de febrer Bevent vents del present Quin mal que fa sa rua Quan tu ets espai Febres de febrer Has tan llarg aquest gener Febres de febrer
arbres de febrer, ha estat llarg aquest gener, febres de febrer.
La vostra proposta musical sorgeix com un duo acústic. Haveu posat per este format acústic, també heu utilitzat els loops, també us heu acompanyat d'un quartet de corda. En l'actualitat el format, diguem que és com un quartet de pop en concert, i el disc també és així. Com és ara un concert dels vostres, a diferència del que jo vaig veure, del que jo vaig veure este estiu, que era en duet acústic?
Nosaltres no pensàvem abandonar el fet de fer concerts de duet, perquè és una cosa que mos agrada molt i que també facilita la possibilitat d'estar en certs espais que amb una banda no hi pots anar, no? Però el concert supos que sí que en realitat és més dinàmic i tal volta té un ritme distint quan estem en el format de banda, però bueno, nosaltres intentem conservar l'essència i el diàleg amb el públic i bueno, tot aquest seguit de coses que duim fent aquests anys que segueixen, no? Som fidels a lo que creiem que ha de ser un concert des del principi i bueno, intentam seguir igual en aquest aspecte.
En una entrevista deies: poder compartir la nostra música amb altres persones és una cosa guapíssima i hem tingut molta sort de trobar la gent indicada. Qui són eixa gent indicada que vos haveu trobat i qui us acompanya en este moment a més de vosaltres dos?
Per una banda, el disc se va enregistrar amb Aníbal Ferrer i amb Miquel Benassa, que van formar part de l'enregistrament, però després no van continuar en el projecte en directe. I en el projecte en directe la gent que ha participat d'ell són en Juanca Cardell, Eduard Coromines Gené, Pedro Mollà, per aquest proper concert que tenim de presentació tant a Palma com a Barcelona, pues Pedro Mollà i en Juanjo Montserrat són les persones que formen la banda.
El vostre ambient jo el definiria com molt íntim. Els vostres concerts tenen certa intimitat, però per una altra banda i totalment diferent, per posar-li una etiqueta, n'hi ha un show que munta Pere sobretot. A lo millor és una pregunta molt recurrent, però vull dir, este show continuarà.
Clar, vaig explicar també, a lo millor m'han fet alguna pregunta sobre la concepció de la música o tal, i vàrem veure un artista que vos recomanam aquí per als oients del programa, que és Ryland Baxter, Ray com, no? Ryland Baxter, i ell anava a cantar una cançó molt trista. Vàrem veure en directe aquest artista i deia: però no vos quedeu malament, perquè el meu plor ve d'una joia, saps, de viure, saps, de joy, que diuen, no sé com seria la traducció en el català, joia, no? Pues, per això nosaltres moltes vegades fem cançons així bastant dramàtiques, per dir-ho d'alguna manera, i enmig sí que volen connectar amb el públic, perquè la vida és tot, també és humor, també és estimar, i també hi ha altres parts que nosaltres intentem que durant tot el concert se pugui veure tot un, no? Un ventall d'emocions.
Passem ara sí a parlar del nou disc, Misteris de sa vida. Explicàveu que l'EP Veus que vius era un agraïment a la vida, a l'optimisme i a la contemplació. Del primer llarga durada al qual hem escoltat el tema anterior, de Febres de febrer, en el que el disc s'anomenava Mil estones, com deia el disc que havíem presentat abans, comentàveu que és una mirada a l'interior, a les relacions. El disc en directe li vareu donar unes dimensions, diguem, un poquet diferents, el vau acompanyar ja d'un quartet de corda. Com podríeu definir este àlbum de Misteris de sa vida?
Bueno, Misteris de sa vida, el títol és d'una cançó, no? Sempre s'encarrega del títol dels àlbums Ona Joana, és la que acaba de donar, no? No és vera, és així un poquet. I Misteris de sa vida, Pues és una pregunta que no té resposta. Bueno, és un poquet tautològic, no? Tot el que estic dient, no? Misteri de sa vida, sa vida. Sempre, a vegades, me demana jo mateix... Oh, perdó, que faig un petit incís, que vaig escriure aquesta lletra, i sa vida surt... En moltes de les nostres cançons surt sa vida, no? I que és com un terme recurrent. I, bueno, això és lo que nosaltres, de lo que nosaltres parlam un poquet. És quotidià, no? Però la Joana ho va dir un tall i Jolly Rob, pues, són aquelles petites coses que apareix que no tenen importància, però que a la fi són les més importants, no? Si avui s'acaba tot això, a què li has donat valor a la teva vida? Pues, són aquelles preguntes, un poquet.
Veient la presentació d'aquest àlbum, jo crec que l'heu concebut com un projecte en si mateix, no? No és un repertori només per a fer més concerts, sinó que dins el projecte té com un sentit propi.
És així, és una cosa totalment intencionada. Pensa, nosaltres som un grup que el nostre primer propòsit era poder fer que la música sigui el nostre ofici d'una manera natural i normalitzada. I bueno, aquesta fita és immensament complicada i a vegades... per la qüestió de les necessitats que tots tenim, acaba marcant el ritme del projecte i nosaltres amb aquest disc hem volgut desmarcar-nos de totes aquestes pressions i per això vam enregistrar el disc l'octubre de 2015 i el que hem fet ha estat treballar tot el 2016 per poder treure a la llum el disc de la manera que nosaltres volem, sense cap pressió de bueno, no puc fer el packaging que jo vull perquè no tenc pasta, no, faré el packaging que jo vull i farem les coses de la manera que creiem que la banda ara necessita i fer un disc en si mateix era una prioritat per nosaltres.
Quin tema podríem escoltar ara? Podríem començar pel principi.
Ja saps que en les portades pots posar l'ordre que tu vulguis en el disc i per tant l'ordre no altera el producte.
Abans d'escoltar un tema, ja que ho has tret damunt de la taula, explica'ns este packaging que diu vosaltres, però en definitiva és on està el disc, però n'hi ha moltes més coses.
Sí, són unes cartolines que estan dins una espècie de carpeta, per dir-ho d'alguna manera, és com un petit llibre, i tu pots desmuntar i posar l'ordre que tu vulguis a les cartolines. Hi ha poemes, hi ha les cançons, hi ha fotografies, també hi ha una postal perquè tu puguis enviar a qualsevol persona del món, no? Els misteris de sa vida. I bé, com diu una Joana, ha estat un any de feina amb en Joan Ras Tallers, de la Casa Cantonera, que ha estat encarregat de fer el disseny i la fotografia. Bueno, hem pogut fer un equip molt, molt guai i ha estat una passada, la veritat.
Quin tema escoltem, el d'Abismes? De què parla? Què trobem en este tema?
Bueno, Abismes, crec que és la cançó més amb una imatgeria tal volta més propera i més de casa i mallorquina i no sé, perquè bueno, parla de la quotidianitat de la nostra vida i del pas per ell, no? Pel camí. I bueno, de coses així molt petites que poden ser molt grans.
Hi ha abismes Tens arrels i tens amígdales. Tens amics i tens visites. Cosí els antics a fora viles. Sa predina un juliol, una vida propaganda i parabrises desbressol a sa piscina. Estanteria de l'escola a l'oficina, un glob d'aigua i tu mires el dia que menys t'ho espera. El teu net te recrimina, predina-te avui en dia. Els trens ja no van per ses vies.
Una peça clau en este projecte podríem dir que ha sigut el productor asturià fincat a Cádiz, Paco Loco. Abans de parlar del paper de Paco Loco com a productor, m'agradaria que m'explicareu des de la vostra perspectiva que vau estar allí en Cádiz, qui és? Perquè ara tots parlem d'ell, però no sé, com la publicació del llibre de Paco Loco, però no sé si és tan conegut.
Home, pensa que en Paco Loco, si te'n vas als inicis de sa carrera, ell és artífex, suposo, amb altres productors de lo que se va dir és Shishon Sound, i també va formar part des del principi, primer com a tècnic crec, i després va formar part del grup, o encara forma, d'Australian Blonde, que hi ha aquella cançó que, per exemple, jo me va marcar molt a dins l'inici de rock and roll. És molt curiós tot això, eh? Atenció, jo m'estic remuntant a quan tenia 8 anys i estiuetjàvem amb la meva família en Esport del Cudi, allà era al nord de Mallorca, i a casa nostra hi havia un CD, dels primers CDs, un parell de CDs hi havia a casa nostra, Hanson, Generation Next by Pepsi. Aquest CD és molt clau. Primera cançó hi havia Dover, Fresones Rebeldes, Cuando tus ojos se fijan en mi. Bueno, recordeu, no? Després Train, una que era un drop. Bueno, i la quarta o la quinta era Chup Chup, que era d'Australian Blonde. fer així. Segur que si hi ha gent de 90, no? Segur que la coneixen. I don't wanna love you. Tot aquest rotllo, no? I varen ser molt famosos, extrafamosos, no? I en Paco Loco pues, estava allà i des d'allà ell ha produït, que és que va sortir, un article del País, 800 discos, no? I després el que nosaltres vam conèixer allà realment, després de tota la mitificació del personatge, és una persona encantadora, molt amable, i de les persones més treballadores que han conegut nosaltres mai.
I senzill. En la feina que tu fas i amb el que pretens.
Explicàveu que Paco Loco us ha donat molta llibertat. En algunes cançons explicàveu que quan vau arribar a Cádiz no les encara les teníeu en una fase germinal. O també explicàveu vosaltres mateixa que no acabaven d'encaixar amb la resta. A més també explicàveu que Paco Loco no li agrada que el treball estiga massa concebut. Quin ha sigut el paper de Paco Loco en tot este treball?
És un paper molt important que ha tingut, sobretot pel fet de saber gestionar energies i emocions durant el temps que estàs fent feina, perquè jo que sé, a vegades dur 8 hores allà tancat i per molt divertit que sigui tot això, pues, arriba un moment que estàs fins amunt i esgotat i bueno, sorgeixen tensions normals que està bé que hi hagi una persona que ho veu des de fora de sa banda i pugui vehicular una mica cap a sa bona producció i el bon aprofitament del temps dins l'estudi. Llavors això ell ho fa molt bé.
Quants dies vau estar gravant?
Vàrem estar una setmana.
Durant una setmana vareu estar tots els dies gravant al voltant d'unes 8 hores, crec que comentàveu?
No, 8 no. Són 12 mínim. I hi ha dies que més, sí.
Explicàveu que Paco Loco aporta la textura i conservava la melodia i la música. Quina és aquesta textura?
Jo crec que és una textura... Bueno, ja li posaré una etiqueta molt, molt a lo fashion victim, però és com una textura molt, molt vintage, no? Lo que proposa el fet d'estar gravant a un estudi com el d'en Paco, no? Perquè tot està fet analògicament, com se feia fa 50 anys, saps? I és com un poder antic que arriba una música que és d'ara i aquesta fusió, pues, jo crec que està guai.
Sorgeix una obra com la dels pintors impressionistes, els artistes que anaven al camp a plasmar una imatge i només tenien aquells moments per a captar la llum, l'atmosfera i l'essència de l'obra en qüestió. Aquest és un fragment d'una entrevista vostra en la revista Under Rock. I aquest treball d'ell impressionista, com funciona allà dins de l'estudi?
Mira, quan fèiem, intentàvem explicar això, és el que el fet de que en Paco quan vas a gravar normalment els grups no tenen gaire temps, perquè és una qüestió de econòmicament que pots estar un mes, 3 setmanes, el que vol, pues depèn de cadascú el seu, el que pugui, pues estar un temps determinat, no? I ell intenta aprofitar d'aquesta manera per això les 12 hores, no? El fet que tu, ell valora molt que els grups vagin fins al Puerto de Santa Maria, independentment que siguis Mishima o un grup petit o un grup mitjà, independentment ell valora molt que la gent vagi fins allà a casa seva. Llavors, aquesta tasca impressionista és això, només tenim 4 hores per dedicar, per exemple, a un tema, a l'enregistrament. Si se deixen coses de fora tampoc no passa res, no? Però intentem aprofitar aquesta sessió un dematí per gravar una cançó. I era això, no? És com si anessis un pintor d'aquest que feien una excursió, feien 3 hores, arribaven a un lloc, treien, pum, pintaven, i allò era el que després és cert que després se pot fer postproducció, no? Ficar coses, però igual com el pintor podia arribar a casa i retocar un quadre, però el que és el més important, l'essència està feta en aquell, és una fotografia, és això, és el principi de la fotografia.
Pel que fa a les lletres, explicàveu que les vostres lletres no són descriptives, que parlen de les relacions humanes. Quines relacions humanes trobem en este àlbum?
De totes les que em vulguis, n'hi ha a dins l'àlbum. De sanes, d'insanes, de tòxiques, de... Bueno, per tots els gustos.
Ja ho has avançat abans un poquet quan parlaves de la cita esta del concert i m'agradaria tornar a deixar la pregunta. La vostra música, quan a vegades les llitges, pot ser un poquet existencialista o molt trista, però jo quan he anat a un concert vostre, el que vaig veure al Festlloc, jo m'ho vaig passar pipa, em vaig riure, em vaig passar bé. Com se relaciona aquest món trist d'algunes lletres en aquesta alegria i...
Clar, és com, per exemple, li estàs explicant a un amic un drama que t'ha passat o jo que sé, el que sigui, no? Que has tingut una discussió o que... Pues, nosaltres, o jo penso que afronta que és d'això, és aquell moment tan proper amb una persona que és tan desconeguda com un públic. Bueno, nosaltres som artistes, ens pujam un escenari i explicam i ja mos nuam en principi, no? És com a... Són...
Bueno, i jo crec que també, tot i que hi ha trossos o versos que te puguin resultar tristos per la veritat que puguin arribar a acumular, pues crec que sempre hi ha tot un aire optimista en les melodies i bueno, i que és això un poc, que la música en aquell moment és sanadora, no? De tot el que nosaltres estem explicant. I bé, que no som un muermos, eh? Ni en el disco, ni en el directo, ni nada, ¿vale?
Quin tema podríem escoltar ara?
Sergi Oliveres, per exemple. El que jo sempre a casa meus pares, en el camp, teníem una caseta, que era el meu lloc, allà on se va gravar Buscavius, de fet, una petita caseta de fusta, tal, i veies per la finestra les serres i les oliveres. I era una presó molt, molt, molt guapa. Era una... Mallorca és una petita presó bellíssima.
No sé si mai s'ha apuntat alt abans de caure. Dut 7 anys de mala sort i me l'apava. No ha romput cap mirall ni tampoc l'has travessat. No t'has obert en canal, no trempes cap al final. Mires ben un salvador a ser. Serres i oliveres, butxaques amb paraules, pares que són com infants, porta't sense baula.
Cultural i musical, com la casa de la majoria de les vostres cançons, com han pogut veure al llarg de l'entrevista. Expliqueu que aquestes lletres conten històries del voltant de l'illa i de la seva bellesa. Tot i això, la illa, la ciutat com a tal, no tinc la sensació que estigui present. En cap moment jo crec que no es nombra a l'illa. Quina és eixa illa que vosaltres conteu a través de les vostres cançons?
Supos que la ciutat, com tu dius, se denota en alguns passatges pintura més grisos de la música o això, però vaja, la nostra Mallorca està més en els peus de la tramuntana, amb molt de verd i molta muntanya i molta tranquil·litat. Supos que aquesta és de la Mallorca que més parlam.
Tot i esta bellesa, una vegada contàveu que l'illa de Mallorca es pot convertir en un fre i no en una plataforma. Des d'ací, des de la península, la majoria de la gent, quan veu Mallorca o parla de les Balears en general, ho veuen com un lloc paradisíac, però vosaltres digueu que no es sembla tan perfecte com pareix.
Per nosaltres és un impediment real el fet d'estar dins una illa i haver de sempre pues, agafar un vaixell o un avió, no? Seria meravelloso viajar hasta Mallorca, que diria la cançó, no? Sin necessitat de... Això és una barrera, però no ets única tampoc. Recolzament de les institucions, sembla que ara intenten apostar i tal, injectar dins del teixit cultural, bueno, a poc és una cosa que parteix de l'escena també, saps? Quan l'escena està cohesionada, com nosaltres veiem per exemple en el País Valencià, que sobretot en música cantada en valencià, pues, hi ha una escena cohesionada i això per nosaltres no representa un fre. És al revés, no? És com una s'empenta, una injecció cada vegada que venim aquí en el País Valencià d'energia i de ganes de seguir fent feina en la música.
Ara us heu traslladat a Catalunya, suposa que seguireu cantant a Mallorca.
I tant, és impossible no anar a Mallorca. De fet, d'aquí unes setmanes tenim la presentació d'aquest àlbum en directe allà i per nosaltres és important d'alguna manera obrir el camí una altra vegada de els directes a ca nostra, no? Perquè mos carregam bé d'energia per després poder seguir caminant i bueno, tenim molt de concerts a la vista i molt contents.
I cantareu també a les vostres proximitats o noves proximitats, no sé quina etiqueta posar-li, d'on viviu en l'actualitat, d'este anar i vindre al País Valencià, a Catalunya?
Bueno, ja, això ja veurem a mi en què li cantarem, però segur que cantarem molt perquè en tenim moltes ganes.
També li teniu molta estima al País Valencià, el disc l'heu publicat, de fet, en la discogràfica valenciana, més de 1.000, i també li teniu molta estima que alguna vegada havíem parlat al poble del Gemessí. Què havíeu trobat d'ací al País Valencià?
Hem trobat un públic molt obert a la nostra música. Ens hem sentit molt ben acollits, rebuts. Trobam que la gent connecta molt amb les nostres cançons i això se veu en els concerts i amb la calidesa en què la gent mos agraeix que estiguem aquí i perquè som conscients de que per nosaltres és un esforç cada vegada i està molt bé sentir-ho així, no? Sentir que també t'agraeixen que facis el camí cap aquí i això està...
La promoció de la publicació d'este nou àlbum, Misteris de sa vida, va vindre de la mà del videoclip del tema Aubons. Primer us volia preguntar pels vostres videoclips, en teniu diversos. No només tenen una part, de fet, jo crec que la part que menys importa és el fet que el músic no és tocant a la càmera. Us agrada expressar-vos també a través d'esta via que podríem dir que és el videoclip?
És una feina ben difícil, això d'expressar-se a través d'un videoclip. Especialment estem molt contents del resultat d'esquivar ses primer, que és Vals, que realment crec que és un vídeo que està super, super connectat amb sa cançó i amb els tipus de gravació que nosaltres varen fer per aquell EP i no sé, mos varen sentir super identificats amb aquella imatge. I després del segon, que també mos sentim super satisfets, és d'Ubon, que també és un vídeo que bueno, el realitzador no verca por, que és la mateixa persona i bueno, jo vaig estar fent bastanta feina amb ell del tipus d'imatge que a mi m'agradava i que creia que representava una mica el so de l'àlbum amb, bueno, amb colors, no? I en tipus de... És que jo mos veig en altres molt petits, i el paisatge com a molt gran i com a en primer plano, rotllo... Saps? Que no... Que jo volia que nosaltres sortíssim en el vídeo, però no que nosaltres fóssim rotllos protagonistes, super, tal. I crec que la feina que m'està fent plegats pues, va d'un resultat en el que també ens hem sentit molt identificats, n'estan contents i creiem que sí que hem aconseguit expressar coses bastant en el fil de la cançó.
Podríem trobar també una connexió entre la direcció d'art del videoclip i la direcció d'art de la publicació que vosaltres teniu, que té un format especial, no?
Sí, per exemple, les portades, aquestes làmines que parlàvem abans, de la cançó Bons, en lloc d'haver-hi una fotografia, hi ha un fotograma intencionadament del videoclip. El treball del disseny nosaltres l'enfocàvem cap als llocs, o hi ha fotografies dels llocs on nosaltres hem estat o ens agradaria estar, no? Que hi ha fotos de la Cullera, de la muntanya, hi ha fotos al marxar a la Ribera, hi ha aquesta foto del videoclip que és a Montseny, a Catalunya, no? De vora Sant Celoni, al Montseny, on se va gravar Aubons. Hi ha fotos més íntimes dels poemes que són de Can Nostre, on vivíem a Palma fins fa 5 anys, no? Després se tanca un poquet. Fins i tot hi ha unes làmines que és una fotografia del piano de paret de na Joana, d'un piano que és ja una foto a Can Nostre de Solsona. Llavors un poquet hi ha el concepte del viatge precisament està dins el mateix projecte, no? La nostra brúixola pues, dona moltes voltes i nosaltres cap allà mos diu pues, no tornar.
La portada de la carpeta hi ha una brúixola que si fixa la gent que el vulgui comprar o que el tingui a casa, el nord ve marcat per una lluna plena, que també és un símbol que a més de tenir molt en comú amb els llops i òbviament en dona llop, pues, també té molt en comú o molta referència dins, no només la nostra vida professional sinó també dins la vida personal.
El videoclip del tema Ubons, al qual heu fet referència per este magnífic videoclip, com dia, parla d'una... L'Ubon és una planta que creix a la vora dels camins de, jo diria, de totes les Illes Balears i de part del Mediterrani, no?
Sí, així és. Els Ubons, supos que són aquella simbologia de, aquella cosa guapa que te trobes en el camí, no?
Cap por de percebre quan ni com passarà. De quina de ses formes Déu se manifestarà. Déu se manifestarà. Prenc sa bellesa que queda i me desprenc de sa pols. Som tot tendresa i es camí es ple d'opons. Prenc sa bellesa que queda i me desprenc de sa pols. Som tot tendresa dins un somni de sols. Paraules per dir-te que t'estim. Enyorarem ses petjades de sang, ses ditades de món regalim. No miram, no miram prim. No miram, no miram prim. Tant d'any de no veure-hi i ara em de mirar prim. Prenc sa bellesa que queda i me desprenc de sa pols. Som tot tendresa i es camí es ple d'albons. Prenc sa bellesa que queda i me desprenc de sa pols. Som tot tendresa dins un somni de sols.
No tinc cap por de percebre com ni quan passarà, de quina de ses formes Déu se manifestarà. Prenc sa bellesa que queda i me desprenc de sa por. I som tot tendresa i es camí es ple del bons. Tot això dins un somni de sorts. I me sobren ses paraules per dir-te que t'estim.
L'envoltori de l'àlbum podríem dir que és bastant peculiar, diferent. Ja, al llarg de l'entrevista m'ho van anar comentant. Qui el fa?
L'ha fet Joan Rastellers, que és del GMSI. Ell és, juntament amb la seva dona Anna Terrés, el gestor de la Casa Cantonera, que per nosaltres és un temple. I bueno, tenim molt bona relació i de cada vegada hem anat teixint una més bona relació, fins que, bueno, per nosaltres són família en el País Valencià, i realment ha fet una feina de condensació de totes les nostres idees i les nostres paranoies mentals, que bueno, estan molt, molt, molt contents en poder presentar el nostre disc així.
Esta idea de fer aquest tipus de publicació, quan es formalitza?
És una idea que va bastant enrere. Vull dir, tu pensa que el disc està enregistrat a l'octubre de 2015. A partir del moment en què el disc va estar enregistrat, que just va durar una setmana, vam començar a treballar en certs punts que volíem bueno, certes fites que volíem assolir de cara a en el llançament d'aquest àlbum. Des de coses com molt friquis, no? Tener mi propia pàgina web, molt bé, venga. Pues des de coses així fins a pensar que avui en dia el tema de l'edició discogràfica és molt complicat, de cada vegada hi ha menys llocs on ficar un CD, no? Els cotxos surten fora CD, tal, i vam pensar que havíem de fer alguna cosa especial perquè la gent li fes ganes endur-se'n el disc a casa, no? No només que fos especial la música, sinó també el que l'embolcalla.
Contàveu en una entrevista que no teniu ninguna pressió perquè us plantegeu la vostra carrera musical com una cursa de fons i no de velocitat, tot i que sí que teniu un repte, que no és poc, que és la de publicar un disc a l'any, que us va llegir en una entrevista. I ja esteu pensant en pròxims projectes, perquè un disc a l'any és un repte difícil.
Això és una idea d'en Pere, però jo intent posar fre i a veure si els misteris de sa vida se poden allargar una mica més. No.
Està molt bé això que dius, perquè estic cercant una manera per treure les cançons i es puguin sortir.
I que coli.
No, en el sentit de no treure un àlbum per any, però això és una cosa prou interessant i m'agradaria dir-ho, explicar-vos-ho, si finalment jo duc endavant aquest projecte o duim endavant aquest projecte. Hi ha una pàgina que es diu Patreon, no sé si la coneixeu, la coneixes? És com un crowdfunding, però no és per un projecte. És un crowdfunding per tota la vida. Tu t'agrada un artista, doncs dius, que li jo, pues, 2 euros, un euro en el mes, o 2 euros, pues, i ell té alguna espècie d'objectiu, com per exemple treure una cançó, o un vídeo, o fer alguna cosa, i el seu patró, no? Que serien com això, els mecenes, pues, reben, depenent de la set de X, tal projecte. Val. I vaig dir, ostres, quina idea més bona, no? Perquè potser podria treure cançons, no necessàriament serien els públics, sinó seria per aquella gent que les vol escoltar i prou i tenir, no? Què te sembla? Això m'ho deixaria fer o no?
M'ho pensaré.
Vale, vale, ahí queda. Potser no el repte d'un disc per any, no sé si ho durem endavant, però, bueno, que hi haurà cançons noves, segur.
Ja per acomiadar-nos, m'agradaria que parlarem del tema Magranes, un tema que naix d'un poema dedicat, que també escrius tu, Pere, a la teua germana i a la seva parella. Quina relació trobem entre aquest poema i el tema publicat en este disc de Magranes?
Vaig agafar d'un poema que li vaig escriure a la meva germana, a Marta, i el meu cunyat, en Joan Miquel, pues, es diu de les seves noces. Agafa un vers que és perquè el teu llit és el meu llit, no? I el teu llit és el meu llit. I a partir d'aquí, pues, se va construint la cançó, no? A partir, hi ha una part de la tornada, està inspirada en aquest vers, i després la primera frase de la cançó és d'Anna Joana, la de no m'agraden les magranes ni les jaquetes girades, no? I se va construint un poquet, la van construir entre tots dos, no? Ella m'ha dit, aquí a la tornada vull que siguin paraules curtes, no? Monosil·làbiques.
Que vagi lligades,
no? Llites, el meu llit, el meu, totes.
És meu llit. És que no hi ha espai per respirar gairebé, saps?
Clar, va tot seguidet i en paraules curtes i així se va anar construint un poc la cançó. Poema i la cançó i la cançó és poema, pues, a vegades se confon, i el que sí que hem intentat és fer cançons ara, que és diferent de fer poesia, no?
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies.
Fins ací este capítol dels viatges de Carlos Carlos. Ens parlem a les xarxes i ens acomiadem a ritme del tema Magranes de Dona Llop. A gaudir de la cultura.
No m'agrada ses magranes. Cada home, cada dona, un renta s'altre i tots dos se renten sa cara. Cada home, cada dona.
Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València.